Bé, i un dijous més anem a saludar a David Gómez Zamora en el programa Ser Història Maestrat. I estic segur que ja l'esperàveu des de la setmana passada, una nova intervenció de David contant-nos coses del nostre passat, però que moltes vegades tenen que veure en el present i que segur que tindran que veure en el futur. I en aquest sentit recordem sempre, mos agrada moltíssim recordar a dos historiadors que algun dia van ser matèria d'examen per nosaltres, com era Carrie Block. Un era anglès i l'altre era francès, i que venien a dir que qui oblida el seu passat està, diguéssim que, condemnat a repetir-lo, per dir alguna cosa, no? Més o menys tenia la mateixa teoria Bloch i Carr. I, bueno, en aquest cas, a vegades és bo, diguéssim, repetir el passat, però no per haver-lo oblidat, sinó perquè el passat ens ha deixat coses bones, que és el que pretenem evidenciar des de Ser Història Maestrat. No sé si David estarà d'acord en aquests dos grans historiadors, que estic segur que coneix de sobres. Bon dia, David.
Bon dia, Julio, per supost, el que has dit és veritat, veritat com a punxa gran, sí, sí.
Bueno, què ens ha preparat avui? De què anem a parlar?
Bé, avui anem a parlar de l'oci, l'entreteniment entre les classes riques, la gent benestant, segles enrere, aquells hàbits i formes com dic, que teníem per a passar el temps.
O sigui que també ho passàvem bé a ratos.
Sí, aquesta gent no patia molt, no. Bé, antigament la necessitat de diferenciar amb claretat els integrants que formaven la nostra societat era una qüestió important, això ho hem de tindre en compte, que alimentava, evidentment, la necessitat d'establir-se una separació per classes o estaments on era necessària l'ascripció d'un conjunt de pautes o hàbits, anem a dir-ho així, entre els quals estava la de la realització o pràctica de determinades activitats que quedaven relegades, en aquest cas, com dic, a una classe privilegiada i, per tant, que es convertien en un icó identitari d'aquells grups més restrictius i que eren, en resum, els que controlaven les rendes del poder. Dins del més alt nivell, anem a dir-ho així, caldria tindre en compte el que anomenem com el concepte d'aristocràcia i que avui, per desgràcia, moltes vegades està molt mal emprat. Hem d'entendre aquesta definició de moltes formes, val? D'una banda, tindríem el seu significat dins de lo que és l'àmbit de la política, així com un altre en el que fa referència a l'àmbit de la noblesa. M'explique. De totes maneres, no suposaria un error plantejar que aquestes dues definicions arriben a convergir perquè, com dic, fins al grau d'afirmar que parlem d'una mateixa cosa. Tinguem en compte que en el camp de les ciències polítiques l'antiga aristocràcia, bàsicament la definida per Plató, és aquella en la qual els homes més destacats d'una societat poden dirigir les rendes del territori que representen. La pròpia paraula ja ens ho està indicant, perquè aquesta deriva del grec aristos, el millor, i kratos, govern, aristocràcia. Todavía observem múltiples paral·lelismes entre la manera d'entendre la noblesa de l'època dels grecs, eixes èlits, val? Anem a dir-ho així, respecte a les que els nostres avantpassats representaven durant l'edat mitjana. Una d'aquelles maneres seria la qualitat de les seves vestimentes, ja que representaven una eina de distinció de la resta de ciutadans ja a simple vista. Un altre tret serà el de la que conformarà aquestes noves classes emergents que, sense entrar en contacte amb el món de la guerra, havien acabat acumulant moltes riqueses gràcies als seus èxits comercials i, per tant, fent-los destacar respecte a la resta de veïns. Anem a dir, eren una mena de nous rics que sempre seran mal vistos en alguns casos des del punt de vista social, perquè prevaldrà sempre per damunt el noble que, malgrat haver perdut moltes vegades aquest poder adquisitiu, pot confirmar que porta sang d'un avantpassat pertanyent a aquestes grans èlits, moltes vegades vinculades en aristocràcia, en detriment d'un acabalat negociant que, en qüestió d'una o dues generacions, havia passat de tindre poc o res a un gran nivell de vida. Ara bé, quines pràctiques exercien aquelles persones, especialment durant els últims segles, per a remarcar aquest estatus o pertinença a un grup privilegiat? Bé, segur que molts de nosaltres alguna vegada hem sentit diferents expressions com la de "así se las ponían a Fernando VI" o la de "si un governant no entén d'escacs, com pot governar un regnat?". És a dir, aquestes preguntes se feien molt, ¿vale? Se feien molt. En la cort, per exemple, reial, en Ferran VII, això passava, val? I per què? Perquè un dels jocs que més disfrutava la gent de la noblesa i d'aquella aristocràcia era precisament el billar. El billar i els escacs eren dos pràctiques molt habituals i que eren distintives claríssimament de persones en un alt estatus. Per a moltes persones, l'origen de l'expressió fer la gara podria estar relacionat amb aquells aristòcrates que quan jugaven una partida al billar, en aquest cas sobretot en cercles, com dic, de les altes esferes, intentaven deixar la bola preparada, o tal com es denominava en aquella època en aquest país, fer la pilota, per a que deixant-se en un lloc pròxim, d'acord, de l'orifici, després el monarca en una jugada senzilla doncs poguera, o el noble important que estava practicant la partida, poguera introduir-la i així doncs facilitar-li la carambola. Com dic, aquest fenomen succeirà amb Ferran VII, que va ser un gran aficionat d'aquest joc i que sovint els seus rivals doncs li deixaven ja preparat a la jugada. Entre els escacs ocorria una cosa similar, encara que la serietat i el prestigi amb el qual molts implicaven feia que un notable nombre de jugadors ho interpretaren com un escenari que simulava la pròpia vida d'un poble. D'aquí que el mateix rei, per exemple, Curro II, entenguera que aquest joc era una exemplificació de la societat que existia en aquella època, fins al punt que el governant que no entenguera el seu simbolisme i practicava, com dic, de manera incorrecta, era com una demostració de que era incapaç de portar les rendes del seu territori. Respecte al billar, també sabem que es tracta d'un joc difós en cercles tancats de l'àmbit nobiliari. Per exemple, Lluís XI dient ja que ho practicava amb assiduïtat, de la mateixa manera que Lluís XIII es convertirà en un gran aficionat, sent qui li donarà una major difusió entre els cortesans. Però sense joc a dubte, els escacs podrien definir-se com el joc que des de temps més llunyans mantindrà entretinguda a eixes èlits, sent pràcticament relegat només a aquest grup social fins al segle XVIII, ja que els jugadors, els seus majors seguidors, eren nobles i clergues cristians. Aquesta centúria marcarà un punt d'inflexió, ja que a partir d'aquesta època l'escacs començarà a estendre's entre totes les classes de la població. Si en la cort de Felip II va tindre molts adeptes, ja des de temps abans, durant la Baixa Edat Mitjana, la influència àrab jugarà un paper molt important fins a fer-lo arribar a les cases reials d'Europa. Simplement cal recordar el llibre d'escacs Daus i taules, ordenat per Alfons el Savi, durant la segona meitat del segle XIII. Una obra amb quasi un centenar de pàgines i 150 il·lustracions que juntament amb problemes d'escacs acabarà coneixent-se per tot el vell continent. En aquest llibre també inclús es parla del backgammon, un joc de taula molt volgut i practicat per la noblesa del moment. Al nostre país, val, ja centrant-nos una miqueta més en el nostre territori, serà a partir del segle XVIII quan aquesta activitat comença a tindre seguidors, disparant-se la seva influència durant la centúria següent, és a dir, en el segle XIX, en l'aixement d'una nova burgesia que sempre desitja assemblar-se i superar la manera de vida de la noblesa, permetrà que aquest tipus d'aficions comenci a tindre molts seguidors. Al mateix temps, els estudis sobre les propietats de l'aigua van anar molt en eixa línia en comú. Per exemple, ja des de molt abans, veiem com al nostre poble alguns investigadors estaven analitzant les propietats saludables de l'aigua, val? Perquè l'aigua era un element que des del punt de vista turístic va començar a tindre des del segle XVIII molta força. Per exemple, coneixem el cas del metge Juan José López Vinarosenc, on tenim aspectes molt interessants que ens parlen de com la societat, la medicina, se comença a preocupar per aquestes propietats de l'aigua que després aniran anant cap a un turisme en el segle XIX de balneari, de relaxació. Bé, no resultarà casual, per exemple, històries vinculades, llegendes, amb el duc de Vendôme, que com sabem va morir a Vinaròs, i que va arribar a interessar-se per la qualitat de l'aigua que hi havia a les muntanyes de Benassal, com relata la tradició. L'interès pel turisme i consum d'aigua, com dia, i les seues propietats minerals serà una constant que aconseguirà cotes ascendents generant un boom en l'oci del segle XIX. És a dir, era també un element distintiu d'aquella burgesia el poder practicar un turisme, com dic, d'aigües termals. Aquest tipus d'elements els veurem, com dic, reflectits fins i tot en la medicina local, com succeeix amb la saga famosa de doctors d'aquí, els Vizcarro, els qui es dedicaran entre les seues moltes vies d'investigació a indagar en les peculiaritats de l'aigua i els diferents problemes de salut que comportava el consum, per exemple, de begudes alcohòliques, perquè això també se practicava entre tots els estaments. Com diem, la preocupació per aquesta mena d'espais, parlant de lo que seria aquest turisme d'aigües, era una necessitat que es projectava en moltes ciutats. En el nostre cas sabem com el turisme d'aigües començava a guanyar adeptes en zones voltant de lo que seria el territori de Vinaròs. En una primera etapa, els seus destinataris eren gent de l'àmbit nobiliari o ben posicionats que a mesura que van anar escampant-se entre la nova burgesia emergent van aconseguir que aquest nínxol de mercat s'obrira molt més al públic. Per exemple, ja a poc més de 40 quilòmetres d'ací, està el balneari de Catí, vigent avui en dia, el qual fins a l'entrada de la primera meitat del segle XX pertanyia al noble baró de Casablanca, un títol que va recaure en origen sobre una família penyiscolana, els Martí, per uns mèrits militars i que evidentment anaven aparellats també en una sèrie, en aquest cas, d'afavoriments i que van permetre que aquesta família cresquera i evidentment, com totes les que formaven part del seu àmbit social, practicara aquest tipus d'activitats. De la mateixa manera, podríem parlar d'altres punts que existeixen a l'interior de Castelló, com també en la zona de Tarragona, i que atraien en aquest turisme d'aigües a gent de classes, com dic sempre, en un origen doncs, molt ben considerades. A poc, aquest tipus de turisme, de pràctica, va anar deixant de ser elitista i es va construir diferents construccions, estructures que a poc van permetre un major acolliment i per tant donar un servei del qual dependria depenent del preu que se pagava per part de l'usuari. Per exemple, en el cas de Vinaròs, seran durant els inicis del segle XX, concretament en l'any 1916, quan es van inaugurar els banys Miramar. En aquest cas, les instal·lacions eren assequibles, ja que per uns 20 cèntims de peseta de l'època la gent podia banyar-se, així com fins i tot comprar una mena com, vamos, d'entrada per als qui desitjaren acudir en una major assiduïtat, és a dir, hi havia hasta, anem a dir-ho, facilitats com les que tenim avui, és a dir, perquè al final això el que fa és obrir-se, comença com tot en una èlit, en un sector molt concret i al final aquestes pràctiques s'estenen per a tota la població. Va passar en el billar, va passar en l'escacs i també en este turisme d'aigües que en el segle XIX té molta pujança en la burgesia i en la noblesa i que després afortunadament estarà a l'alcance de moltes persones.
Bueno, pues algunes coses molt curioses de les que ens ha contat i que no coneixíem, David. Lo del turisme d'aigües sí que la veritat en la nostra zona jo crec que va perdurar fins a, com a mínim, gairebé tres quartes parts del segle XX, no?
Sí.
Perquè fins als anys 70, pràcticament, encara es va practicar en els sí. dos llocs clàssics d'aquí, no? En l'Avellà i en Benassal, no? Allí era molt, molt habitual que les classes una mica més benestants, perquè sí. tot valia diners, però Correcte. De Vinaròs, de Benicarló, d'esta zona, doncs pugessin a estiu ja i de més, però hi ha alguns jocs que ens comentava d'època medieval i tal, molt curiosos, no? Sí. Molt, molt curiosos. No sé si, evidentment, el poble difícilment podia practicar aquestes coses, no? Sí. La feina tenia per poder treballar per a poder menjar, no?
Exacte, sí.
Però,
sí.
bueno, sí, sempre sí. han hagut classes benestants, sí, sempre temps. Han hagut rics, sí. i estos tenien més temps.
Sí, no, el temps era la clau, perquè el llaurador que tenia que aixecar-se cada dia i el diumenge, que era l'únic moment que tenia lliure, anava a missa, doncs veigués a veure si este home tenia temps per jugar al billar o a l'escacs o per a saber què era això realment, perquè moltes persones ho desconeixien, ho ignoraven. També estem parlant d'activitats que ja estan pràcticament quasi insertades en les corts, per tant, això ja pràcticament mos aïlla. Així sempre hi ha hagut unes pràctiques més rurals, més tradicionals, però que sí que és veritat que en el segle XIX hi ha una gran metamorfosi social que el que fa en eixa burgesia, abans una mica inclús de lo que és el període del modernisme que intenten assimilar a les ciutats, i això evidentment no només se tradueix en el que és l'arquitectura, sinó també en els hàbits, en la forma del comportar-se. I efectivament és ahí quan comencem a capitalitzar, anem a dir així, aquesta societat.
Bueno, escolta, un joc tradicional en zona, diguéssim, en esta zona més o menys rural i de ciutats xicotetes, de pobles, ara ciutats però abans pobles, que ha arribat fins als nostres dies amb molta força, és el joc de Virles. Això també deu vindre molt enllà, no?
Això ve de molt lluny, exacte.
De molt lluny, sí, no? El joc de Virles, sí, que és una cosa molt, a veure, molt bàsica, perquè una bitlla es fa d'un tros de fusta tallat i, bueno, intentar fer totes les mateixes dimensions, però que abans se feien a mà i no eren totes iguals.
Exacte.
Jo encara he vist de jocs que totes eren iguals perquè havien estat fetes a mà, no?
Sí, sí, sí.
Suposo que això també és ancestral i això sí que potser es va popularitzar més,
sí,
no?
Joc
es va democratitzar perquè potser que a l'eixida de missa es practicava algun
sí,
joc d'estos.
Són jocs populars, evidentment, per el fet de que estan a l'abast de qualsevol persona. No és algo restrictiu com un escacs, que necessites una formació. Has de també, pues, evidentment, igual, ja no te compten ni en el billar, que encara era més elitista, és a dir, que no tenia qualsevol un billar. I, efectivament, quan veiem...
Bueno, ni avui té qualsevol
ni
un avui, billar.
Exacte, ni avui. Per això, ja només veient el tipus de joc que és, ja salta a la vista el que era més vamos, elitista o el que estava més a l'abast de la població, exacte. Afortunadament avui els temps han canviat i moltes d'aquestes activitats pues, se poden realitzar en qualsevol lloc, però que ha plogut molt en eixa evolució i eixa, com dic, eixa canvi de mentalitats i que ha anat permetent que la societat pues, sigui cada vegada més igualitària.
David, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
Bé,
doncs, més coneixements que tenim del nostre passat. Alguna de les qüestions de les quals, o alguna de les costums, o alguna de les qüestions que ens comentava David Gómez de Mora, ha perdurat fins ara, no? Com veieu. Doncs fins al proper programa, fins al proper dijous, si no passa res.
Gràcies, Julio.